La xarxa de comunicació local. Parlem de llibres a Ràdio Porreig amb Josep Genescà. Els llibres i els seus autors seran els protagonistes cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda. Sintonitza'ns al 107.3 de la freqüència modulada i per streaming a radioporreig.net.
Informe especial, un programa de Ràdio Porreig, editat i presentat per Josep Genescà.
Bon dia, avui us parlarem de dos llibres. Us parlarem del Patió del Capità Kirk, de Mònica Planes, que ens dona la volta al món de la televisió en 80 històries. I també us parlarem d'un altre llibre, parlarem amb Bruno Oro. Ell ens porta el seu segon llibre. Si et cases, no em convidis. Són llibres d'univers. Ara mateix, comencem.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Bé, doncs, i avui parlarem de petons. Parlarem de petons perquè els llibres el que ens emeten és amor. I l'amor, diuen que com s'expressa millor és amb un petó. Però el petó que us presentem no és un petó qualsevol. És el petó del Capità Kirk. Què vol dir això? Doncs bé, és un llibre, perquè estem parlant de llibres, doncs és un llibre que ha escrit Mònica Planes. Mònica Planes ens porta a donar la volta al món de la televisió i ho fa amb 80 històries. 80 històries que ens faran reflexionar, ens faran veure què passa al món de la televisió. Segur que quan engegarem la tele, ara que arribarem a casa, doncs veurem que ens diu alguna cosa més que una simple mirada. La Mònica ens diu que la tele ens ensenya, ens educa, és cultura, però alhora també ens pot ensenyar coses que no són veritat. Avui, doncs, nosaltres volem començar. Volem començar per aquí i explicar-vos una mica de què va aquest llibre. En les pàgines d'aquest llibre hi trobem protagonistes, els més famosos de les sèries de televisió, els presentadors més emblemàtics dels informatius i les estrelles més exitoses del mitjà, però també Martin Luther King, parlem de sèries com la Star Trek, o gent desconeguda com el jove que era aquell moment en David Bowie. De tot això us parlarem en aquest llibre. Evidentment, el que no volem fer són spoilers. I, per tant, ensenyarem una mica doncs, amb el que diu la portada. I ens diu que del primer petó interracial de la història de la televisió a la música de Barry Sesam com a banda sonora de les tortugues infrígides dels serveis d'intel·ligència dels Estats Units, Mònica Planes ens descobreix les bambolines de la petita pantalla. En realitat, una finestra a tot el que ens envolta. I tanmateix, una esquerda per la qual, dia a dia, s'infiltra a les nostres vides una nova manera de veure i de ser en el món. Us dèiem que era una volta al món. Aquesta volta al món de la televisió, amb 80 històries, ens descobreix les grandeses i les misèries d'un mitjà que ha format part indissociable de les nostres vides durant les últimes dècades. Mònica, bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies.
Parlar de la Mònica Planes, us direm que és llicenciada en comunicació audiovisual per la Universitat de Pompeu Fabra, ha estat professora de periodisme de la Universitat Ramon Llull, en l'actualitat és crítica de televisió del diari Ara, mitjà en el qual ha treballat des de la seva fundació el novembre del 2010, i és pionera en la crítica de la televisió esportiva a Espanya, amb la seva columna diària Pantalla Planes al Mundo Deportivo. També col·labora al món a RAC1 com a comentarista de televisió i al versió RAC1 parlant de sèries. També ha col·laborat en mitjans com TV3, 8TV, Catalunya Ràdio, l'Avui i La Vanguardia, entre d'altres. Perquè, bé, si parlem, segurament que faria falta un llibre com aquest gairebé per omplir-lo de les coses que ha fet la Mònica. Sobretot també ha fet moltes conferències i en va fer una explicant el món de la televisió a la mateixa pedrera del Barça, no? Si no vaig errat. És així, no?
Sí, em van convidar per explicar-los a tots els nois que...
A la Masia,
eh? Hi havia allà, els nois de la Masia. Ara ja hi poden viure noies, també, però aleshores només hi havia nois. Diguem que per ensenyar-los una mica què hi ha darrere dels continguts televisius que molts d'ells consumien. Em constava i em van fer saber que, a part de mirar els partits de futbol, que és dels moments en què tots els nois de la Masia es reuneixen davant de la televisió, un altre programa que els agradava molt era Mujeres y Hombres y Viceversa. I, per tant, els hi vaig voler explicar quins valors hi havia darrere d'aquest programa, perquè em va semblar important. No sé si em van fer, o sigui, si els hi va quedar gaire clar en aquest sentit o si els hi va impressionar gaire el que els hi vaig explicar. T'he de dir, em sembla que feien molta pinta de continuar veient el programa encara que els hi hagués explicat el que els hi vaig dir.
M'ha cridat molt l'atenció que tu ets una crítica de la telebesura, de la teleescombraria. Dius que la detestes, i a més, alguns programes en concret que hi ha a la televisió, dius que fan més mal que no pas bé. Per què? Per què té tanta audiència?
La teleescombraria té molta audiència perquè apel·la als nostres instints més primaris. Apel·la a les baixes passions, al conflicte, a l'agressivitat, a tot allò que se'n deriva, no?, del conflicte, la venjança, sobretot això. Sempre és temàtica basada en el conflicte. Molts cops conflictes endogàmics de la pròpia cadena. Els construeix la cadena perquè es resolguin a dins la cadena i ja no és parlar d'uns famosos i explicar la vida social d'aquests personatges, sinó que són uns mateixos famosos els que participen d'aquests conflictes i, per tant, tot es resol dins dels personatges de la mateixa cadena, no? I això el que acaba fent, per una banda, és aborregar l'audiència, adotzenar-la i desconnectar-la molt del que és la realitat i l'entorn. Diguem que la televisió, la teleescombraria es converteix en un refugi on la gent acaba vivint d'aquells problemes de la televisió i desconnecta de tot l'altre, no? I és una televisió feta a base d'impactes i conflictes i d'apel·lar d'una manera molt immadura a la manera de resoldre aquests conflictes. Per tant, no contribueix en res socialment.
Bé, ara mateix tenim un tema sobre la taula, que és el del bisbe Novell, que ens porta a totes, per tot arreu, no? Ens porta, doncs, a buscar-lo per tot arreu, no? Ara diu que han trobat la casa on viu a Manresa, no?
Ostres!
Ho diuen.
Mare meva!
Estem fent una bona televisió. Això és realment el que vol la gent. És que a vegades no s'entén. No. Perquè amb aquest senyor no sé si ha fet bé o ha fet malament, però deu tenir uns drets també d'intimitat.
M'has fet dues preguntes a la vegada, eh?
Perquè em sembla que he fet una reflexió.
Si estem fent bona televisió, diré que hi ha persones que fan bona televisió i hi ha persones que no la fan, que la fan dolenta. Sobre el bisbe, el que crec és que la televisió ho ha abordat d'una manera molt primària i en general, en general. I m'ha sorprès perquè retrata encara com arribem a ser de retrògrads en molts aspectes. Jo crec que l'escàndol del bisbe són les seves teràpies per combatre la homosexualitat, no? I això ja fa temps que se sabia i ara ha servit d'excusa per tornar a fer renéixer aquesta situació, quan crec que s'hagués hagut d'abordar quan aquest senyor estava exercint el seu càrrec i, per tant, era quan es podia demanar explicacions de per què passava això i quan l'Església tenia l'obligació de solucionar aquesta aberració que estava fent el bisbe. Crec que perseguir o assetjar aquesta persona no té cap mena de sentit, que l'única explicació que crec que ha de donar aquest senyor, crec que ha sigut coherent, si tenia una relació sentimental, ha sigut coherent amb la seva vida, i que si ha de donar alguna explicació respecte a les qüestions de l'homofòbia que ell ha defensat. Més enllà d'això, tot el tractament televisiu sobre la dona, sobre la vida que havia tingut aquesta dona abans de conèixer i tot això, a mi em sembla que estem portant el discurs a un relat de fa 40 anys.
La veritat és que llegint el llibre ens donem compte de que una televisió doncs, ens pot transformar. M'ha quedat molt l'atenció perquè pigues fort i comences amb una història realment forta, no? d'aquesta noia que guanya un concurs i que després això la fa transformar, eh? la transforma la seva vida. Bé, si ho vols explicar tu, ho dic perquè jo no voldria fer spoilers, però tu pots explicar el que vulguis del llibre.
D'acord. Començo explicant el cas de la Daniel Pérez, que és una concursant que va anar a jugar en el Precio Justo. Saps que el Precio Justo és un concurs on tenen públic a la grada i aleshores, diguem que per sorteig, pots sortir a participar i si endevines el preu dels objectes que tenen en els aparadors, et quedes aquell objecte, guanyes aquell objecte. I es produeix una situació sorprenent, direm que sorprenent o insòlita. No ho explicarem per no esgarrar l'inici del llibre.
Exacte, jo penso que el més important és que la gent el compri, eh?
Però, exacte, i es produeix una situació sorprenent en què la televisió no sap reaccionar, no? I, per tant, ens trobem amb aquesta televisió que ha de ser un engranatge que ningú pot contradir, que fins i tot quan passa un disbarat no sap rectificar perquè és una màquina de produir que funciona amb una inèrcia i que aquesta inèrcia no es pot aturar, fins i tot quan passa un disbarat. Malgrat tot, és curiós com amb la història de la Daniel Pérez, aquesta història la portarà a transcendir públicament i, per tant, això li permetrà fer un gir a la seva vida, no? I una noia que va anar a concursar en un programa de televisió acaba desenvolupant una trajectòria mediàtica, televisiva, al cinema, en el món de l'humor, també gràcies a la televisió, no? Per tant, és aquesta televisió que té aquesta ambivalència, aquesta capacitat del millor i del pitjor, no? I per això em va semblar una bona manera de començar el llibre, perquè és aquesta dualitat que m'agrada destacar de la televisió.
Quan llegeixes el llibre, et dones compte de fins on pot arribar la televisió, no? Gairebé. Un llibre que ens dona la volta al món, però que majoritàriament, pel que he vist, doncs està assenyada als Estats Units, perquè era on hi havia el pes de la televisió, no?
Bé, de la cultura televisiva anglosaxona, nord-americana, n'hem heretat molts formats i diguem que és una televisió amb un potencial i amb un nivell d'inversió que permet fer formats que després, diguem, ens inspiren aquí o ens serveixen d'influència. I, a més, tenen una cultura de molta estima sobre els seus continguts i són països que documenten molt bé la seva pròpia història audiovisual. I això permet també agafar de totes aquestes històries, no? Recuperar-les amb més facilitat. D'altra banda, segurament hi ha una qüestió també de la meva, dels idiomes que parlo, que són limitats, i per tant em resulta molt més fàcil buscar documentació i històries i veure programes, diguem, que parlen en anglès, que no de la televisió japonesa o de la televisió neerlandesa, que em costaria més en qüestió idiomàtica.
En tot cas, el que porta el llibre és aquest títol, El petó del capità Kirk. Aquest petó, doncs, també està aquí al llibre, en un dels articles que tu poses. Per què, precisament, has buscat aquest títol i no un altre, per exemple, no sé, El misteri de la cripta dels Capone, per exemple?
Primer perquè era, o sigui, primer perquè em va semblar una història bonica i positiva, que la cripta dels del Capone, de l'Al Capone, diguem, és una història més aviat de la televisió més menys preable, i per tant el petó del capità Kirk apel·lava a una televisió d'una època i que intentava tenir aquest compromís o aquesta responsabilitat social que a mi m'agrada tant. I a més, si era a través d'una història d'un petó, em semblava que era bonic i que cridava l'atenció. Sobretot el que no volia era titular Històries de la televisió, i que el llibre tingués aquest títol més genèric, sinó que buscava com una història, i dins dels títols que tenia de diferents articles, aquest és el que em va semblar més potent a l'hora de trobar el títol.
Sí, perquè ja veus que aquí hi ha de tot, no? Des de un osset de peluix a la guerra de Corea, per exemple, que l'Star Trek surt moltes vegades, eh?
L'Star Trek és que m'encanta, a mi, Star Trek. No només tinc un molt bon record de quan la veia d'adolescent, sinó que té tants valors, tantes històries, tantes anècdotes vinculades, i totes em semblen tan maques i alliçonadores que és cert que és la meva debilitat.
Home, també és curiosa la del Superman, eh? Que,
el Superman de pega.
El Superman de pega, no? Aquest,
sí, sí.
És curiós, eh?
El Superman de pega és curiós perquè fixa-t'hi que el Superman de pega, el primer Superman televisiu, per descomptat, el Superman és un personatge que neix en els còmics, i el primer Superman televisiu, el personatge quan es porta a la televisió, es deia George Reeves, acabat amb S, que és que té un cognom molt semblant al Christopher Reeve, que feia de Superman al cinema, no? I això em va com cridar l'atenció de dir, carai, semblaven predestinats. I és un home que ell creia que... Ell no volia fer de Superman a la televisió, perquè això de dur malles i uns calçotets a sobre li feia molta vergonya i li semblava molt lamentable. Però ell aspirava a millors personatges, però diguem que s'havia de guanyar la vida i no va tenir més remei que acceptar-ho. I tot i que venia aquest personatge salvador, poderós, capaç de tot, va acabar sent una persona amb una vida molt tràgica, que va ser incapaç d'afrontar la seva pròpia carrera i la seva pròpia vida personal. I em va semblar que era una paradoxa curiosa.
I també m'ha cridat molt l'atenció, doncs, la sèrie que va indignar Nixon.
Sí, All in the Family era una sèrie que tenia un protagonista, l'Archie, que era un reaccionari, era un home absolutament conservador i d'idees molt reaccionàries, no suportava els hippies, no suportava el feminisme ni que la dona adquirís nous rols a la societat, era clarament homòfob. Pel meu gust era excessivament, o sigui, el volien fer excessivament entranyable quan era un autèntic imbècil. Però de vegades ja sabem que aquest humor blanc implica també blanquejar personatges execrables, no? En tot cas, al voltant de l'Archie s'hi estructuraven un seguit de trames que explicaven el progrés dels Estats Units i aquesta confrontació entre la societat que tenia ganes d'evolucionar, més progressista i que estava fent canviar el món, amb com reaccionava la societat més conservadora, que aquests canvis no els hi agradava gens. Per tant, tenia un cunyat, la filla es casava amb un noi que era molt hippie i l'home estava desesperat, no suportava el seu gendre hippie, tenia un veí que era homosexual i quan se n'adonava això li provocava com un escàndol i l'incomodava aquell personatge. I era una sèrie que servia per parlar des de temes socials com el racisme, per exemple, a qüestions fins i tot, o a la guerra del Vietnam, com que era en el moment en què hi havia tot el conflicte, fins a situacions que tenien més a veure doncs, amb el rol de la dona a la societat, o fins i tot s'havia arribat a parlar de la menopausa o de l'avortament. I al Nixon això li semblava terrible. Terrible. I en aquell moment, les converses telefòniques que tenien els presidents dels Estats Units, no només Nixon, durant uns anys, s'enregistraven totes. Era obligatori per tenir un control del que feia el president. I, per tant, totes les converses telefòniques s'enregistraven. I quan van sortir a la llum aquestes converses telefòniques, una d'elles se sentia el Nixon renegant d'aquesta sèrie perquè volia veure un partit de beisbol i es va trobar la sèrie a la tele i quan va veure aquella història es va comportar igual que el protagonista. És a dir, el protagonista i Nixon no eren tan diferents, no? Perquè li semblava que la tele era un mal exemple per ensenyar hippies o per ensenyar homosexuals. O, no? Li semblava que era molt perillós per la societat que ens ensenyessin que ens ensenyés aquest progrés de la societat més oberta, més democràtica, i amb ganes de canviar, no? I ell volia que la censuressin. No ho va aconseguir. La sèrie va durar més anys a la televisió que ell al capdavant de la Casa Blanca.
Jo no sé quan exactament portem. És que la veritat és que jo em quedaria aquí durant tot el dematí, escoltant-te, perquè i em surten articles com aquest més curiós, no? L'entrevistador obsessionat amb els pits, no? De la Helen Mirren, no?
És una entrevista que li van fer als anys 70, quan ella estava al teatre triomfant. Ella era jove i diguem que va ser el seu gran paper que la va fer molt popular en el món del teatre britànic. I la van convidar a la BBC perquè parlés del seu personatge i es va trobar amb un entrevistador absolutament masclista que només volia comentar-li els pits que tenia. I fins i tot ella, durant anys, ha parlat del record que tenia d'aquesta entrevista i, és més, al cap de 20 anys es van tornar a trobar a la televisió i ella li va tornar a recordar, de dir, tenies una obsessió amb els meus pits, i ell torna a treure el tema. Era un senyor absolutament que és curiós, però les vegades que a les històries de la televisió del llibre, en diverses ocasions surt la BBC, i aquesta BBC que serveix tant de paradigma del model públic televisiu, tenia també uns homes presentadors absolutament masclistes, retrògrads, agressius fins i tot en les converses amb les dones, prepotents, que ens demostra també quina societat era la britànica, no? Per tant, aquestes idealitzacions de les televisions a vegades convé mirar-les amb lupa perquè no tot és perfecte.
No tot és perfecte, evidentment. I aquí, bueno, podríem anar parlant, però n'hi ha una que em crida l'atenció, que és, i no voldria només parlar d'això, no? Sinó del significat, no? Aquí diu l'acabament de Barri Sèsam. Mm-hmm. Dic això perquè, precisament, doncs, aquesta setmana vaig entrevistar la setmana passada, doncs, a l'Anna Fité. I l'Anna Fité era guionista del Barri Sèsam, però del Barri Sèsam espanyol, no?
Sí.
Anem una mica remot de la televisió, no? És a dir, aquells programes que han triomfat a Amèrica, després ens els portem cap aquí. Això és una tradició?
De fet, Barri Sèsam és una franquícia. tu pots demanar a Barri Sèsam, diguem, la cèl·lula mare, diguem, tu li pots dir, miri, jo vull fer Barri Sèsam al meu país. I a partir d'aquí, ells supervisen com tu adaptes el format en el teu país. I en això també hi ha històries molt, molt interessants, perquè no pots fer-ho de qualsevol manera. Si tu compres la marca Barri Sèsam, t'has d'adaptar a unes característiques que ells et marquen per garantir la qualitat del format, no? En el cas de Barri Sèsam, no és estrany que això s'hagi fet perquè tenia uns valors i una manera de dirigir-se als nens que va ser important, perquè segurament a l'hora de fer televisió pels nens era difícil que aquí sorgís un model realment més modern, més basat en la capacitat o més pedagògic. Pensa que aquí, diguem que a partir de la transició, el model educatiu del país era molt, molt caduc. I, per tant, no em vull imaginar segons quins formats. I, de fet, tenim exemples de produccions de l'època franquista una mica carrinclons, no? Per tant, comprar un model estranger en un determinat moment en què hi havia molts pedagogs al darrere i molta gent que tenia clar com havia de ser aquesta televisió per nens, ens va servir per tenir una televisió de més qualitat aquí, no? Crec que hi ha casos en què és bo comprar el format estranger perquè ens permet avançar una mica més ràpid.
Escolta'm, la veritat, jo estaria encantadíssim d'estar amb tu durant tot el dia, però arribem al final. Mònica, el que passa que sí que m'agradaria parlar un dia de televisió, perquè jo penso que les teves crítiques no són crítiques destructives, sinó crítiques que darrere hi ha un valor afegit, que és aquest de dir, ei, tingueu en compte que les coses es fan arreglant-les. Uh-huh. I, per tant, tu és el que fas amb els teus articles. Tu no dons un no per un no, sinó que el que dons és un no per dir, estigueu alerta.
Moltes gràcies. M'agrada argumentar, si és un no, m'agrada explicar per què. Això és el que crec que és més important que hem de fer als crítics, explicar el per què.
I jo et demanaria, doncs, que bé, per posar fi a aquesta entrevista, uh-huh, abans d'agrair-te tot el que ens has aportat, i penso que és molt, és poc temps, perquè és el poc temps que havíem dedicat a l'entrevista, però bé, a la ràdio doncs també el temps compta, com a la televisió, uh-huh, i et demanaria que ens diguessis una cançó per fer de pont cap a l'altre convidat. Què podríem posar-hi?
Doncs mira, com que, a veure, diré que una cançó per relacionar-ho amb el món de la televisió, que potser l'altre convidat també hi té algun vincle, una cançó del Bruce Springsteen que es diu 57 Channels and Nothing On, que vol dir 57 canals i res de bo.
57 canals i res de bo. Déu-n'hi-do. És una forma de dir, tenim una televisió que no sabem, és una mica, bueno, porqueria, no?
Diguem que és... Tot i que jo sí que crec que la televisió hi ha coses bones, eh? Insisteixo. No subscric el títol de la cançó com un lema del problema de la televisió, però és una cançó del Bruce... A mi m'agrada molt el Bruce Springsteen i aquesta que connecta amb els continguts televisius m'agrada especialment.
Doncs, Mònica Planes, ha estat un plaer, de veritat.
Moltes gràcies, igualment. Encantada de parlar amb vosaltres.
Espero que aquest llibre doncs, et porti això, a descobrir que el petó del Capità Quic, molta gent l'espera, perquè en ell vol descobrir aquesta volta al món que tu els has proposat. Moltes gràcies i esperar que tinguis molt èxit.
Gràcies, moltes gràcies, igualment.
I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Well now, home entertainment was my baby's wish, so I hopped into town for a satellite dish. I tied it to the top of my Japanese car. I came home and I pointed it out into the stars. A message came back from the great beyond. It's 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Friends with some billionaires. You might have got all nice and friendly if we made it upstairs. All I got was a note that said bye-bye, John. Our love's 57 channels and nothing on. So I bought a 44 Magnum with solid steel cast.
Informe especial. Parlem de llibres amb Josep Genescà.
Bé, doncs com us dèiem, us presentem un altre llibre. Un llibre que no ens deixarà gaire tranquils, la veritat. Després del que llegirem, veurem o no si hem d'anar a un casament. Això ho hem de tenir molt clar. Tot depèn quina funció puguem tenir. Si tenim la funció del nuvi, és la que hem d'anar. Si tenim la funció de la núvia, també. Però, i dels pares. Però si estem convidats i tenim alguna cosa més, potser ens ho hem de si som amics, potser ens ho hem de repensar. I això és el que fa Bruno Oro. Bruno Oro ens presenta Si et cases, no em convidis. I nosaltres el primer que fem és saludar-lo. Hola, Bruno, què tal?
Què tal? Com esteu?
Bon dia. Aquest és el teu segon llibre.
Correcte, Josep, correcte.
El fet que sigui el segon llibre, què t'ha portat a escriure'l? Una aventura, una anècdota, una... un dir, doncs jo vull continuar amb la literatura?
En el cas del primer em va portar molt la meva vivència personal, molta necessitat de... d'explicar un període de la meva vida i una història en concret, però en el cas d'aquest segon realment m'hi ha portat les ganes d'escriure, perquè vaig gaudir molt amb la primera novel·la i amb aquesta segona tenia la necessitat d'escriure i d'inventar una ficció, perquè si bé la primera parteix molt de la meva vida, aquesta segona novel·la parteix molt d'un sentiment i d'una enyorança i d'una nostàlgia d'una vida passada, però no concretament d'una història que a mi m'hagi passat. Aleshores, el que vaig barrejar en aquesta segona novel·la, sense ànim de fer spoiler, és una mica sensacions i emocions que a mi m'agrada compartir, barrejades amb una posada en escena molt pel·liculera, que, com tu bé saps i has llegit el llibre, és molt teatral i molt de pel·lícula de Hollywood, per entendre's.
Pel·lícula de Hollywood, això sí, pel·lícula de Hollywood. Bé, recordem doncs que la primera novel·la es diu Tu busques amor i jo cobertura. És una novel·la que és del 2019, per tant, no fa tant.
No fa tant, i et diré que aquesta novel·la... Si et cases no em convidis, la vaig escriure fa 2 anys i mig. És a dir, clar, el món editorial va lent, tu fins que no presentes un llibre i les editorials, i més amb l'any de pandèmia, tot anava molt endarrerit. Però, però és, vaig escriure la segona molt seguit de la primera, sí.
Bé, i aquí entraria en un altre tema, el còmic que tu et va fer sentar i escriure. És una forma de dir, jo torno a escriure amb el còmic, perquè aquesta novel·la, evidentment, t'ha agafat aquesta època.
No, aquesta novel·la la vaig escriure pre-Covid, pre-pandèmia. El que sí que és cert és que jo durant la pandèmia he escrit molt. He escrit teatre i he escrit un altre llibre que presentaré el Sant Jordi que ve. O sigui, escric molt. Cada cop escric més perquè cada cop em diverteix més escriure. Perquè l'escriure dona molta llibertat, en el fons. Quan tu escrius una obra de teatre o un guió de cine o una novel·la, tu no tens limitacions, no? No tens la limitació d'un productor que et diu aquesta història és molt cara perquè la fem al cinema o d'un productor de televisió que et diu això, aquest guió no funciona, o etcètera, etcètera. En canvi, quan escrius novel·la tens llibertat total.
Anem a conèixer una mica més el Bruno, si et sembla. El Bruno, doncs, va néixer a Barcelona, però és un actor i cantant de mare catalana i de pare d'arrels napolitanes. És et d'una família d'artistes de l'Empordà. Concretament, aquí podem ficar-hi la família Pitxot, no? En Ramon Pitxot, per una banda, i en Toni Pitxot, per l'altra. Dos pintors de gran renom. Jo no sé què entens tu de pintura.
Home, jo he mamat molta pintura a casa. Molta. I sóc incapaç de dibuixar ni de pintar, sóc molt negat i molt dolent. Però sí d'apreciar l'art en totes les seves manifestacions i estils, i a casa, com que hi he viscut sempre, vaig viure amb el meu avi i vaig mamar molt tota la seva obra, els estius a Cadaqués i els hiverns pintant retrats i models a Barcelona, doncs la veritat és que he estat sempre envoltat de pintura.
Bé, llegint la contraportada del llibre, trobem que Bruno Oro va estudiar art dramàtic a Barcelona i a Londres. Va debutar als 22 anys amb la Companyia Nacional del Teatre Clàssico, on va conèixer a Clara Segura, que esdevindria la seva parella teatral en diversos muntatges. I crec que ara també hi ha alguna cosa, si no vaig errat, eh? En la qual destaca recent cobertura amb més de 150 funcions. També l'èxit televisiu de les seves aparicions en diferents programes com Cracòvia i Polònia, Premi Ondas del 2007, així com en Vinagre, una sèrie que és protagonista i guionista i codirector. També això el va dur a guanyar diferents premis, com el Zapping el 2016, com a millor actor. I va estrenar el seu vessant musical com a cantant i pianista amb l'àlbum Napoli, el qual va seguir tres àlbums més de composició pròpia. El 2019 va publicar la seva primera novel·la, Tu busques amor i jo cobertura, i els seus vídeos a Instagram són constants. Sempre són emprenyats, no sé què passa, però és un món que no sé si és, de, que és el que viu o el que s'imagina. Bruno, és així?
No, no és veritat que siguin emprenyats. Els que s'han fet virals potser sí que són emprenyats, però n'hi ha molts que no. El que passa que a la gent li agrada quan estàs emprenyat i que aquells són els que es fan virals, curiosament.
M'ha agradat molt el de l'autopista, eh?
Home, és que esclar, això dona per molt, no? Molta gent que volia anar, que s'acabessin els peatges, de sobte tornarien a pagar encantats.
Tornaria que, per suposo, doncs, trobar el camí lliure, eh?
Exactament, exactament.
Bé, que no es preocupin, poden pujar el túnel del Cadí fàcil i poden anar pagant.
Sí. Exacte, sí, allà no l'han tret.
Allà no l'han tret. Bé, estem parlant amb Bruno Oro. Bruno, quan parlàvem d'èxits, quan parlàvem d'actuacions, quan parlàvem de tot això, jo fa un moment estava veient i llegint que l'any 2014 va tenir el Voilà a Manresa.
Sí, correcte.
Eh?
Correcte.
O sigui que ja veus que tenim una mica controlat, eh? No.
Sí, sí. Sí, sí. Soc bon amic dels del Gualà i m'ho vaig passar molt bé. I molts cops m'han convidat, però és veritat que el món de la música és molt complicat, molt. Ells ho saben millor que ningú. I que viure de la música és molt difícil. Aleshores, jo, veritablement, la música per mi ha esdevingut més un hobby que una professió, malgrat que hi he posat moltes ganes, no? Però és un món molt complicat, més fins i tot que el món dels actors.
Precisament, doncs, el llibre en parles, i en parles una mica molt dels músics, no? Dius que fer música, doncs, que ja ho sabies, que doncs passaria, que tenies problemes per viure, no? Ho expliques amb el llibre d'alguna manera, això, eh?
Sí, el protagonista és un músic, i els músics, ja ho sabem, són ànimes lliures, però que han de pagar un preu alt, el preu de la inestabilitat, no? De no saber què passarà, no? De la incertesa, aquesta incertesa de la feina, de que quan van ben dades, bé, però quan van mal dades, no veus la llum al final del túnel. I es parla molt de música a la novel·la, perquè el protagonista, a més, li donen la missió de posar banda sonora al casament, d'alguna manera, no?
Tu vas començar fent a la televisió, doncs, primer vas començar a la ràdio, en Minoria Absoluta. I a Minoria Absoluta vas començar fent imitacions.
Correcte.
Va ser tan forta la imitació que et van donar inclús premis Ondes, eh?
Sí, bueno, el programa Minoria Absoluta se li va donar un premi Ondes de ràdio i després, posteriorment, al Polònia també un premi Ondes, sí, sí.
I també el Premi Nacional de Comunicació, precisament, el 2008.
Correcte.
Bé, què t'ha donat a tu la imitació?
Bueno, a mi la imitació em va donar reconeixement, realment. És un do que sempre havia tingut, però que mai havia explotat massa, a part d'imitar els profes al col·le, que és veritat que ho havia fet des de petit, però la imitació em va donar el reconeixement. Jo amb 26-27 anys començo al Polònia, i, esclar, és un boom, el Polònia. Quan comença TV3, aquell programa a l'estrena, recordo que vam fer una audiència absolutament de bojos i el programa va ser un programa de referent durant molts anys. Allò em va donar un gran reconeixement i em va donar un nom aquí a Catalunya. Jo m'ho vaig passar molt bé, va ser una època que en recordo, tinc un record preciós, la veritat.
Vas imitar molta gent, però potser el que et va marcar més va ser el Mas?
Sí, perquè també va ser el que vaig imitar més temps i també pel moment, no? Per tot l'inici del procés, per tota l'època que es vivia aquí, potser sí va ser el més recordat, però recordo també les imitacions de l'Àngel Acebes,
sí, jo també.
O la Fernández de la Vega també, que eren molt celebrades.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com he celebrat, per exemple, aquest llibre? Un llibre que es titula Si et cases, no em convidis. Està farcit de càrregues de profunditat que congelaran el somriure. El protagonista és l'encarregat de fer el discurs de la boda de l'amor de la seva vida. Una història d'un amor platònic, una història que en els moments que poden arribar a consolidar-se, però sempre es va acabar troncant. És a dir, mai hi havia pogut haver allò d'acabar-se. Una comèdia romàntica, molt romàntica, amb tocs d'humor, hilarant, amb una banda sonora. I precisament aquí hem d'afegir, a part del que diu aquí, que el llibre porta molta música. Parla molt de música, parla de músics, però també en el llibre parles de moltes cançons, parles de molts artistes, amb tendresa. La veritat és que és un llibre que ens trenca una mica el que diu ell, de la societat acomodada i triomfadora doncs trenca una mica aquesta forma de fer les coses. Si et cases, no em convidis, és nostàlgica, grotesca i tendra a la vegada. És una novel·la que en retrata els personatges que tots hem conegut. I la veritat és que quan veiem això, quan llegim el llibre, ens veiem reflectits en un o altre, no? Però també, sobretot, veiem aquella persona que no ens agradaria trobar en un casament. Diuen que en un casament el pitjor que pots trobar és sentar-te en una taula que no coneguis ningú.
Bueno, de vegades és millor no conèixer ningú que conèixer segons qui. Però jo, sens dubte, prefereixo no conèixer ningú, perquè quan t'asseuen amb segons qui que ja coneixes, pot ser agònic el sopar. I és cert que és molt perillós aquest moment, el de la repartició de comensals i el de la decisió de amb qui passaràs les properes 4, 5 o 6 hores, perquè els àpats dels casaments són eterns, són infinits, no acaben mai. I, és clar, al final són 4, 5, 6 hores de la teva vida que passaràs en aquella taula amb aquelles 8 o 10 persones, i són moltes hores, si ho penses. Per tant, per molt que beguis, has d'intentar gestionar aquelles companyies.
Bruno, com neix aquest llibre? Quin és? És a raó d'alguna experiència? Tu deies que no hi havia res de vinculació doncs, familiar ni que et havia passat a la teva vida.
No, el que passa que sí que neix d'una cosa que ens ha passat a tots, que és tenir un amor platònic. Tots hem tingut un amor platònic. I és veritat que vaig pensar quina seria la putada més gran que et podria passar, que et podria demanar el teu amor platònic si es casés, no? I aquest, ja no puc fer spoiler, no puc continuar parlant, però aquest és una mica el punt de partida del llibre, no? El protagonista es troba amb un dilema. Un dilema que és què ha de fer, no? Què ha de fer? Allò que té ganes de fer o allò que li han dit que faci? Allò que se suposa que faran? Molts cops ens trobem amb aquests dilemes a la vida, no? Amb aquestes cruïlles de dir soc sincer i faig mal o maquillo la veritat per quedar bé, no? Per tant, aquest sí que és el punt de partida del llibre, que té una càrrega de, jo penso, forta de responsabilitat i de veritat, no? D'assumir la veritat de la teva vida i dir, jo sóc aquest, que és una cosa que no és fàcil.
Bé, aquest llibre, com l'escrius? L'escrius de diferents coses que has anat escrivint al llarg de la vida? Com neix l'idea de fer aquest llibre? És una forma de dir, doncs, no sé, jo vull fer un reconeixement al meu amor platònic i, per tant, com que vull que ho vegi, com neix aquesta història? Dic com neix en el sentit d'on surt l'idea. Perquè, esclar, és una idea una mica especial, eh? Ho dic perquè no voldria fer gaires coses, però és que, mira, una de les coses que diu només quan obres el llibre és que la gent arriben al casament amb globo. A partir d'aquí, digui el que vulguis.
Sí, home, el llibre no, els llibres jo crec que no neixen, sí que parteixen d'una primera idea. És veritat que jo vaig tenir aquesta idea de fer un casament, de fer un gran casament i que la cronologia, el temps del llibre fos durant aquest lapse de temps de 12 hores, però després els llibres tenen, quan els vas escrivint, has de deixar portes obertes i està bé que s'hi vagin ficant coses que et sorprenen a tu mateix, no? Que no has previst l'estructura inicial. I aquest llibre em va sorprendre molt, perquè quan el anava escrivint anaven sorgint personatges i anaven sorgint vivències meves pròpies que està bé deixar aquelles portes obertes perquè es vagin escolant altres temes i altres sensacions que enriqueixen el llibre i que li donen una segona i una tercera lectura.
Jo que he vist el llibre és que, a més, ens porta, ja diem, parles de música, eh? Parlaves de molta música. Això, evidentment, sent músic com ets, doncs potser és una mica més fàcil. Però el que m'ha sorprès, i m'ha sorprès molt, és la teva destresa a l'hora de parlar del ping-pong. I és que jo em trobava en una taula de ping-pong, la veritat, ja no sé, és que, bé, em semblava doncs, que veia el Bagà quan estava a primera divisió.
Bueno, és que a mi m'agrada molt el ping-pong, Josep, molt. Jo he jugat molt a ping-pong als estius a Cadaqués, molt. I era molt bo. Ara, malauradament, ja no trobo amb qui jugar, però jugava molt bé i per tant, sí, és clar, si t'agrada molt una cosa, t'hi fiques i jo crec que saps expressar-la, no? I aquella partida de ping-pong en aquell moment de la novel·la ja saps tu que és com molt important, no? És un moment important, és una metàfora d'alguna manera, no? De on està el personatge i de qui té el seu mirall, no? Per tant, era important descriure aquest partit amb precisió, no? Amb bisturí.
Sí, sí, la veritat és que m'has deixat glaçat, eh? I penso que, no sé si havia jugat a primera divisió, però, no. Alguna cosa hi ha per aquí, no? Parles de Cadaqués. Evidentment, aquí al llibre no parles de Cadaqués directament. Jo no sé si hi ha alguna metàfora, algun espai que hagués volgut donar en algun indret, perquè parles de noms, per exemple, parles d'Isiva. Isiva, bé, tothom ens pensem on és, no? Però això ens resulta una mica això. A més, tenint en compte que tu et diuen hippie.
Sí, exacte, exactament. I Mowgli.
I Mowgli. M'ha agradat molt això del Mowgli, sobretot per on amagues la fruita.
Està molt bé. M'agrada molt que siguis així de subtil pels que no han llegit el llibre. Sí, la veritat és que en el fons és molt mediterrani el llibre, no? Vull dir que parla d'unes illes que tothom pot imaginar-se quines són, però evidentment que els meus estius a Cadaqués d'alguna manera hi són allà, no? Perquè allà hi ha moltes vivències de mediterrànies, no? D'aquells estius que passàvem quan teníem 15, 20, 25 anys i que eren magnífiques, no? Els estius a Cadaqués jo els hi tinc un record de nostàlgia absoluta de veritablement, que tanco els ulls i sento olors i sento sensacions i persones i tinc un record molt cinematogràfic i molt exacte i precís d'aquells estius, cosa que no tinc dels hiverns, no? És a dir, que la meva memòria és clarament selectiva i em porta cap allà i recordo allò quan agafava la bici, anava al poble o quan em banyava, o quan anava en barca, o milions de situacions diferents, les nits, els dies, que, és clar que, evidentment, en la novel·la hi estan filtrats, no?
Lògicament, i revocar-se sobre la sorra, això és molt important, també, oh, Cadaqués, no? Aquí he vist aquests reflexes, no? Aquests reflexes de Cadaqués, quan parles de la sorra, quan parles del mar, quan parles d'aquesta illa, que moltes vegades doncs, Cadaqués es converteix en una mena d'illa perquè és, la veritat és un lloc realment impressionant. No? Bruno, estaves parlant d'un altre llibre, que dius que sortirà ben aviat. Tindrà alguna similitud amb aquests que has fet fins ara?
No, la veritat és que no. És un llibre que m'han encarregat, encara no puc dir qui perquè no ha sortit i és molt d'hora, però és un llibre de no ficció, que serà el meu primer llibre de no ficció, i és un llibre en el que parlo una mica de com som, de com aquesta pandèmia ens ha fet treure el millor i el pitjor, no?, d'alguna manera. I una mica un llibre que és en el to satíric, còmic i de bufó de la cort, no?, que he tingut sempre i que tinguen els monòlegs d'Instagram.
Sí, la veritat és que Instagram, si voleu veure, si voleu disfrutar, si voleu riure, si us voleu emprenyar amb ell, però no amb ell, vull dir, junt, que, pel que ell ens encomana, que diu sí, és veritat, doncs a mi em fa molta, em fa molta il·lusió el protagonisme d'aquest cec, aquest cec que hi ha al llibre. És impressionant. Dic aquestes cosetes perquè penso que la gent ha d'entendre que aquest llibre no és només una història, sinó que són moltes històries ficades dintre un mateix, no? Tu has dit que aquest llibre havia de ser és un guió de pel·lícula?
No, no, aquest llibre m'agradaria que fos un guió de pel·lícula. M'agradaria que algun director se n'enamorés i em fes una pel·lícula. El que passa, Josep, és que tu, quan l'has llegit, sabràs, com jo, que és una pel·lícula molt cara, eh? Que no es fa amb 4 duros, això, eh? Per tant, ha de ser algun director amb, o alguna productora que tingui quartos. Però penso que la història és molt pel·liculera, és molt cinematogràfica i és un guió fàcilment adaptable. I aquest personatge que deies tu, el Tom, el cec, el pianista cec, és, penso que seria un dels personatges protagonistes de la pel·lícula i que seria un personatge que l'hauria de fer allò, un actoràs, no? Que el podria fer, no sé, imagino el Jack Nicholson, però el Jack Nicholson potser és massa gran per fer de Tom, no? Però un actor amb molt caràcter, no?
Segurament que, Bruno, amb cada un de les escenes que fas d'aquesta doncs, pel·lícula, diguem-li pel·lícula ja, tu ja tens protagonista i tens el primer i el segon artista, no? Perquè és que és així. He vist en el llibre una mica de mala llet.
Sempre, sempre, sempre. Sempre, la mala llet. Els còmics tenim mala llet, si no, no seríem còmics. O sigui, jo penso que els artistes que utilitzem la comèdia és per... la comèdia és una crítica maquillada sota l'humor, no? Sempre. Jo crec que la comèdia és una manera de criticar i de posar la mala llet al servei del riure.
Però també he vist que, per exemple, ens donaves a entendre que en tenies una mica amb el tema dels còctels, eh?
Bueno, és que a mi jo sóc un gran sibarita i m'agrada menjar i m'agrada beure. Aleshores, sí que tinc algun amic cocteler bo i m'he inspirat, però també m'he inventat coses, eh? Vull dir que ara els coctelers tampoc diguin si un cocteler et diu que m'ho invento, digue-li, tens raó, s'ho inventa.
Què n'esperes de llibre? A part de que un productor et digui que vol convertir-lo en pel·lícula.
Home, a mi, jo, em fa feliç quan algú com tu em diu que s'ho ha passat bé llegint-lo. Això em fa feliç. Espero que la gent se'l llegeixi, perquè jo entenc que la gent pensi que el Bruno és actor i que... Però, hosti, jo penso que el llibre és molt madur, té una història xula al darrere, emocionant i divertida, i m'agradaria que la gent el llegís, perquè penso que se'l llegiran ràpid, perquè penso que el llibre enganxa i se'l llegiran a gust.
Fas moltes presentacions del llibre? O en faràs moltes?
En faré una amb la meva estimada germana artística, la Clara Segura, a la Casa del Llibre el dimecres 13 d'octubre a Barcelona. De moment aquesta està assegurada. O sigui que ja ho anunciaré a les meves xarxes socials, però ja puc avançar que segur. I m'encantaria anar a Manresa. Aquí et llenço l'oferta, m'encantaria anar a Manresa perquè adoro Manresa i vaig anar fa poc, vam anar al Cursal amb la Clara que vam fer tot un cap de setmana de les actuacions de cobertura que havíem de fer prèvies a la pandèmia que amb la limitació d'aforament vam haver de fer 4 funcions, 2 dissabte i 2 diumenge, que mai havíem fet una marató de teatre així i va ser meravellós, perquè el públic del Cursal és, per mi, dels millors de Catalunya, i no t'ho dic perquè siguis d'allà, ho he dit sempre, i em consta que a Manresa hi ha llibreries estupendes, per tant, sí, jo, si voleu fer una presentació a Manresa, jo agafo el cotxe ràpid i em planto allà.
Bruno, doncs ja hem arribat al final. Jo t'agraeixo molt que hagis estat aquí en el nostre programa, que en aquest programa parlem de llibres i que haguem pogut parlar d'aquest llibre. Aquest llibre que ens ha fet riure, ens ha fet disfrutar, ens ha fet passar bé, ens ha fet algun moment doncs, pensar per què aquesta mala llet, però que, en definitiva, hem vist a darrere un gran talent. Moltes, moltes felicitats.
Gràcies, Josep, i gràcies per tenir-me aquí.
Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saber.